Freddy Faura, bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui m'agradaria que ens fessis un perfil de la persona que ens acompanya aquest migdia a la ràdio.
Bé, serà difícil, però també al mateix temps serà fàcil. Jo crec que parlar de ràdio, d'aquest cas de Ràdio Girona, i parlar de l'aspecte musical en el que ha sigut aquesta emissora a les comarques gironines els últims anys, és difícil, però també és fàcil. Pensem que el món de la ràdio no és com ara tan fàcil i senzill com vosaltres teniu ara, i no el dir vosaltres, vull dir nosaltres, sinó que fa molts anys enrere aquest tema era molt més delicat del que semblava. No tothom accedia a magnetofons, a tocadiscos i aquesta mena d'extris que feia molt fàcils les coses als locutors d'ara. En aquelles èpoques calia una persona que tirés endavant el tema musical, bé sigui per tirar endavant una mena de concerts, uns festivals, un programa de teatre, el que fes falta. Jo crec que Ràdio Girona en el seu moment, mi va quedar molt clar que tenia que ser així, va disposar d'una persona importantíssima per poder tirar endavant aquest projecte i fer que la ràdio tingués música. I aquesta persona és la que avui tenim entre nosaltres, ni més ni menys que el senyor Josep Maria Sabeny.
Mestre Sabeny, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, vostè va començar la ràdio i en el món de la música molt jovenet.
Sí, sí, molt jovenet, d'una manera completament d'aficionat. Als 8 o 9 anys ja vaig començar a tocar el piano. Als 12-13 vaig formar un conjunt amb dues nenes que tocaven, una el violí i l'altra la bateria, i vam fer tota una sèrie de coses de tipus festivals, inclús ens vam atrevir a anar a fer ball amb els pobles, i mira, estava molt bé, la gent ens aplaudia molt, no pel que fèiem, sinó pel que érem petits.
Deixi que recordi el nom, el Trio Juvenil.
El Trio Juvenil, sí senyor.
Que va tenir èxit a nivell de públic en presentacions, com ara em deia, em comentava que vostès van inaugurar el Núria, el Bar Núria d'aquí a la plaça Poeta Marquina de Girona.
Sí, per una sèrie de circumstàncies hi havia amistat amb les persones aquells moments que varen casar tota la idea, i aquella nit es va fer una propaganda per ràdio, bueno, va ser un èxit total, que nosaltres va desbordar totes les previsions, i torno a dir el mateix, no és la vanitat de que es fes més o menys bé, que crec que sí que es feia, sinó que era la cosa que eren tres nens, i mira, va ser molt maco. Després, posteriorment, això es va deslligar, i és la primera vegada que jo es poso els peus a Ràdio Girona.
A principis dels anys 40.
Sí, el 42-43, en plena època que estava tot desert, no hi havia ni conservatoris de música, sinó que hi havia uns quants professors que procedien d'abans de la guerra, que estaven ensenyant música, que eren els quals eren magnífics, però esclar, s'estava formant tota una generació de nous músics, però en aquells moments no n'hi havia, els que hi havia abans de l'any 36, i això es va donar pas a la gent que vam ser més avantatjats per l'edat, a poder situar al primer lloc de sortida.
Bé, amb un Josep Maria Sabeny jovenet, trepitja, com deia vostè, per primera vegada a Ràdio Girona, al carrer de la Força.
Sí, carrer de la Força.
Com era aquella ràdio?
Doncs mira, era una ràdio que els que havien allà exceptuant la Francina Boris, el propi director, el senyor Emilio Banda, i poca cosa més, els demés, tots apreníem a fer ràdio.
Era una escola.
Era una escola perquè, esclar, la ràdio de Girona s'inaugura el 33, si mal no. Llavors es passa tota la història de la Guerra Civil. I als anys 40, o el 39, ja entra en Gil Bonancia, que procedia de l'administració particular, però amb un cervell també molt privilegiat, es va dedicar a decidir el periodisme, i entre tots vàrem aprendre a fer ràdio, com es havia de fer, com es havia de dir. Què va fer llavors el director? Que tenia una visió molt àmplia. Va cridar una sèrie de nois aficionats al teatre i va muntar el grup de radioteatre. I una de les finalitats era que d'allà estaven sortint els que després serien uns locutors fantàstics. I podem citar, pels que són ja més grans que tu mateix, podem en Salvador Saurí, que va ser un gran locutor, perquè l'Enric Casademont, ja l'any 42-43, jo el vaig veure pels pèls, el vaig veure molt just, ja se'm va anar a Barcelona. I en Vinyes Bona, tres quartos del mateix. Però esclar, llavors Girona va quedar orfe en quant a locutors. I només teníem la bandera, el punt de referència, que era la Francina Boris. Però després d'ella...
Encara ara continua.
Sí, sí, encara. I la qual m'honro i presumeixo de tenir una amistat filial i de germanor. Aleshores, varen sortir una sèrie de gent de ràdio i teatre, tant nois com noies, el propi Jaume Teixidor, la Carmen Delgado, la Maria Gisbert. La Maria Gisbert, si bé, va ser molt més tard, perquè ja el Ràdio Teatre havia fet unes altres coses. Però vaja, d'aquestes aficions espontànies van néixer una sèrie de persones que es van afiançar en el seu ofici.
Vostè va locutar alguna vegada?
Perdó?
Locutar? Va locutar alguna vegada?
No. El que passa que jo recordo, ja que m'ho preguntes això, en una ocasió, quan l'Enric Frigola era un noi de Pere Tallada amb la carrera recient acabada de mestre, amb molta intel·ligència i amb aquella bondat i prudència que el caracteritza, li varen donar, no sé què va passar, si un teixidor s'havia anat o l'Homs també havia fallat, li varen donar la presentació d'un concurs d'aquests de cantants que jo vaig dedicar-me tant, que es feia al Centre Cultural, allà a dalt, al carrer de la Força, pràcticament a l'Institut Vell. I, esclar, aquell públic que venia allà era molt vehement, molt impetuós. Si un cantant no ho feia bé, xiulaven, i si se feia molt bé, aplaudien. I el locutor es veia molt i molt i molt desesperat, diguem-ho així, per poder posar aquella gent a to.
En ordre.
Sí, perquè, esclar, s'escapava. I amb dues o tres vegades jo vaig fer una intervenció, jo ja hi era més veterano, perquè, esclar, ja li porto uns anys... I, però allò de dir de fer de locutor, mai, vaig intervenir, els vaig dir que per favor això, que allò, que l'altre, perquè una anècdota curta, va venir una nena que ho feia perfecte i ens va cantar l'Ave Maria de Schubert. Poder no era el lloc ni el moment més adient per cantar l'Ave Maria de Schubert. I els que hi havia de torn de públic, un públic juvenil que anaven per sentir el bolero de moda i el swing i no sé què més, allò no, i els va caure com una galla d'aire. I va haver començat un murmull de
desaprovació.
I aquella noia ho feia estupendo. Es va posar tan nerviosa que es va començar amb la mà a passar-se la mà per aquí, allà on s'acaba la cintura, fregant-se les mans, perquè esclar, aquella nena estava nerviosa, i esclar, la gent al veure que es fregava per sota la cintura, es va armar allà de mala manera. Resultat, em vaig aixecar, estic a per favor, que tal i que qual, i me penso que vaig arribar a matisar.
Escolti, tants anys de treballar a la ràdio, això és un pol d'anècdotes, intentarem desgranar-les de mica en mica,
sí.
Però ara m'agradaria que repasséssim, ni que fos breument, potser l'etapa principal de vostè a Ràdio Girona, que és com a director musical, ja en el títol, en el càrrec.
Sí. Bueno, en el càrrec...
O no sé si el càrrec li van fer especial per vostè.
És que realment no existia.
Ah, doncs.
Realment no existia, perquè, esclar, era una cosa, era una emissora tan petita, a més, però tenia un avantatge, i ho sento de dir-ho d'aquesta manera. Avui vosaltres, la Ràdio Girona actual, com moltes emissores, esteu lligats a molts compromisos estatals, si no estatals, regionals. Nosaltres teníem a dintre, i és veritat això, i em sap greu dir-ho, però també perteneixíem a Ràdio Espanya de Barcelona. Mm-hmm. Però hi havia com una espècie d'autonomia, com si diguéssim la Generalitat, no? Que nosaltres aquí era el nostre feudo. I la cadena SER, que va ser més tard, ens donava unes hores molt llargues per fer el que volguéssim. I ells llavors ens donaven uns serials i unes coses que allò, a part dels diaris parlats, que s'havia de connectar per damunt de tot, mm-hmm. això. I esclar, llavors, aquella emissora era nostra. Era de Girona, era dels ciutadans. Bé, doncs el que m'has dit, el càrrec que m'ha anat, com vam veure que realment es anaven refiant de mi i que hi havia posat molta voluntat i moltes ganes de tirar endavant, fins que vam dir, cuita, Josep Maria, es vol fer tot això, tira endavant, fes-ho, i com a estímul et pots fer unes targetes personals que diguin això, les quals no vaig fer mai.
Esteban Espar, al que todos recordamos en su actuación señera en el Teatro Albéniz, y que tanto revuelo siempre causa en sus actuaciones, revuelo de admiración, revuelo de auténtica amistad, no podía causar menos también en la sala este impacto, y fíjate la admiración que has expresado. Esteban, te va a acompañar José María Sarén, este gran músico gerundense.
El principal fenómeno radiofónico musical de los años 50 eran aquellos concursos on
sí,
sortien
sí.
Veus novelles, artistes nous.
Sí, varen fer sortir, mira, vien desfilar unes 600-700 persones a través dels 10 o 15 anys que va durar això. Dels quals, com totes les coses, després de tret aquella gent que ja només d'haver cantat per ràdio ja es va sentir feliç, després hi va haver la gent que sí que realment tenia valor i els hi varen potenciar, els hi vaig potenciar, dins de la mesura, en la modèstia meva i l'ajuda molt forta de Ràdio Girona, els van anar potenciant, llavors jo me'ls quedava, me'ls emportava en el meu conjunt i els feia actuar en diferents puestos. I quan ja havien fet una mica veteranos i havien après una mica com era aquest món, llavors uns varen saltar cap a la Setson, els altres a la Meravella, els altres a la Principal de la Bisbal, els altres se'n varen anar per Europa.
Parlem d'alguns noms que van volar de les seves mans.
Mira, el primer que surt és l'Agustí Ballesteros. L'Agustí Ballesteros va ser tot un fenomen, realment ho feia molt i molt bé.
Eh? L'any 1949, això.
Sí, això és el 49.
Bueno, jo... sí, estem arrencant bastant
sí,
amb
sí, jo estic amb 18 anys aleshores, 17-18 anys. I aquest noi ens guanya el concurs, i el guanyar ell també vaig guanyar jo, perquè em va servir com una espècie d'escaló per anar-me fiançant amb aquesta feina que a mi m'agradava. Uh-huh. Aquest noi, de seguida, esclar, l'orquestra d'aquells moments, l'orquestra Pizarro, de molt prestigi, i sobretot de prestigi perquè feia música ja molt americana. Havia entès el swing molt bé, ell tocava tot, no diguem Jacqueline Miller, sinó que s'embolicava amb Cole Bassi, amb Duke Ellington, o sigui, amb Tommy Dorsey, amb Jimmy Dorsey, Jack T. Garden, tocava tot aquest gènere, i aleshores aquest noi va tenir la gran sort d'arribar en el moment oportú. I d'allà ja se'l van emportar a l'Ricard a Barcelona, i va estar la tira d'anys per Europa fins que va tornar, perquè va venir a buscar el retiro aquí. Aquest és un. En Miquel Gimeno, tres quartos del mateix, no surt d'un concurs, però molt bé, que diu que vol cantar, i el vaig veure amb possibilitats, me'l vaig quedar, el vaig tenir un o dos anys amb mi, fins que va fer el salt a la Principal de Girona.
Soy feliz cuando tengo a mi lado criatura, ese cuerpo garboso y juncal
de mi amor,
esos ojos que me han embrujado y siempre me han dado felicidad. Soy feliz porque sé que me quieres.
I el Fernando Mendoza ve a Girona a fer la mili, diu que vol cantar, els amics de torn, de tot l'ambient, no l'envien cap a mi perquè si no gasta m'enfado, si no l'envien. I esclar, ens varen fer bons amics fins al punt que vaig ser, ja et dic, el seu padrí de boda, que això és molt maco poder-ho dir, perquè sobretot això vull que quedi molt clar, que tota aquesta gent que estic parlant, avui són grans amics meus, el qual ens veiem poc o molt, però ens respectem i ens estimem moltíssim. I això és molt bonic, que et dona molta força del que s'ha pogut fer. No, no em poso sentimental, però és així, eh?
Bueno, aquells festivals que... A mi em va fer molta gràcia, perquè hi havia com tres apartats, un de cançó regional, cançó moderna i òpera sarsuela.
Sí.
I aquí s'hi podia apuntar qualsevol persona amb una mínima inquietud.
Amb una mínima inquietud. I amb mínima inquietud i amb mínima qualitat artística.
I està sense res.
I està sense res. Sinó perquè fixeu-vos que avui dia encara existeix aquella persona que diu que li agrada cantar. I li dius canta i dius, per favor... És que ni idea, però uita, és igual, si era tan i tan dolent, se li mirava de fer entendre que la convocatòria estava molt plena i que no hi cabia, s'ho cabia o no s'ho cabia, però mira, es havia de capaixar així. Ara, què va passar? Que varen sortir, a més, una cosa important, Ràdio Girona va aglutinar aquells moments i jo vaig acompanyar gent de Blanes, gent de la distància, com Ràdio Girona petit, a Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Portbou, Camallera, Olot, Banyoles... O sigui, tota la comarca, l'afició de la comarca, va venir a concursar aquí. Per cert, un que cantava òpera, un tal Pei, d'Olot, va guanyar. I em recordo que va cantar El Barbero de Sevilla, que és dificilíssima i molt, molt esposada, eh? Uh-huh. La va guanyar. I el cantant nostre, que de cançó regional, era en Rosendo Pericot, d'una memòria molt grata per tots els gironins que tenim certa edat també, que aquest noi era en Rosendo, era un noi molt bon nano, tenia uns defectes físics de locomoció bastant importants, però aquest noi tenia un català envejable perquè no hi havia ningú que cantés com ell la cançó catalana. Uh-huh. Des d'aquelles coses que em cantava, el pèl se t'aixecava, eh? I tenia un germà que era músic, molt bon músic, que va estar per Barcelona amb les millors orquestes, i aquest nano va venir a repetir les meves mans, mira, i el vàrem apujar entre tots, en Teixidor, un servidor, en banda, els van anar apujant, i creu que com cantava o el Rosó, o el Maria de les Trenes, o l'Emigrant, o aquestes cançons, és que no hi havia ningú més. Va ser, el considero el personatge gironí que ha cantat millor la cançó catalana.
Tot i que hi havia cançons catalanes que no es podien cantar.
Home, i tant, hi havia, mira, els Segadors d'entrada, la Santa Espina, tampoc. I he nombrat l'Emigrant, que és un cas molt curiós. Tenia jo 20 anys i li vaig dir a aquest pericot i tenim un festival al teatre municipal. Dic, ens jugarem la cara i alguna altra cosa. Vols cantar l'Emigrant? No, ja podem anar-hi. Bueno, doncs, tu calla no diguis res a ningú. No diguis que cantaràs l'Emigrant fins que el locutor pregunti què cantaràs ara, a l'escenari. I així ho vàrem fer, esclar. I com va dir que el locutor en Saurí pregunta, i ara, pericot, quina és la cançó? Diu, l'Emigrant. Veig que ja hi ha un moviment entre bambalines, veig el director de Ràdio Girona que em fa senyes, jo mirant cap a l'altre costat per no veure'l, i José María, que no ho hagues, perquè... Res, vàrem fer l'Emigrant, el teatre es va enfonsar, com t'explicava, no sé si per lo bé o mitjanament, però l'emotiu que va ser per tota la gent que sabia que l'Emigrant no es podia cantar, i com vàrem acabar, vaig sortir de l'escenari, després de fer el bis i altra vegada i amunt i avall i totes aquelles coses que agrada tant a tots els artistes, el director em diu, bueno, diu, saps el que has fet, no? Dic, sí senyor. Diu, doncs, et vindran a buscar. Dic, i em trencaran la cara, no? Diu, sí. Diu, bueno, doncs, molt serà. Afortunadament, es veu que el sensor de turno...